A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimarts, benvinguts a La Tertúlia. Avui, com feia la broma abans d'entrar a l'estudi, avui tenim tertúlia d'alçada per els coneixements, els tertulians que tinc aquí i també per l'estatura, perquè em sembla que per sota de 1,80 i alguna cosa no en tenim cap. No diré que començo per el més veterà, però hi ha un respecte a tenir, per dir-ho així. Albert Casalduró, benvingut.
Així m'agrada, eh? Gràcies per convidar-me una vegada més.
Un plaer tenir-te aquí. I per fer-nos companyia avui, Pere Barró, benvingut.
Gràcies per convidar-me a mi també. Com sempre, un plaer participar.
Sí, deia més de 1,80 m, perquè entre els tres aquí estem 1,85 m cap amunt, no? A part després de l'experiència personal de cadascú, que és també alta. Bueno, jo deia que aquest dematí, preparant una miqueta doncs, el que tenim de xerrada, perquè hi ha molta actualitat, una cosa que tu estàs en política activa, com conseller del Partit Socialdemòcrata, el conseller general, tu n'has fet també, Albert, de política. Bé, hi ha nous partits que s'han format, Virtus Unitas, Claró, Pirata, hi ha una recomposició del Pla, amb Acció, dius... Jo m'estava dient, i em direu vosaltres com ho veieu, dius, ostres, jo veig una fragmentació de l'espectre polític, et dius, bueno, al final, dius, tindrà que haver-hi aliances, perquè si tot això, els electors sí que hi ha cada vegada més andorrans amb dret de vot, amb plenitud de drets, però clar, la compensació potser no és comparable, per dir-ho així.
Bé, jo no sé fins a quin punt, és a dir, coneixer una mica el sistema electoral andorrà, jo penso que és molt complicat que hi hagin totes aquestes llistes a menys el que fa la circumscripció parroquial, que hi hagi aquesta divergència de vot. Al final jo penso que, perquè fixeu-vos que la gran majoria de partits, per no dir tots els que s'estan acabant de formant, són d'un caire molt més de dreta que d'esquerra, no? I potser és aquest desgast d'EDA dels últims anys de governança i de les maneres de fer doncs, que fa que hi hagi aquesta promulsió de vot, aquest olor a canvi, no? Que sempre es diu que ja doncs, els partits comencen a fer els seus números, entenc, però pel sistema electoral andorrà, ja veurem com acaba tot plegat, eh? Potser són 10 partits i els 10 s'acaben presentant junts amb una circumscripció parroquial o fan llistes nacionals, no sé. La veritat és que, bueno, veiem més que nous partits, el que estan és tornant molts a l'origen, no? Per exemple, doncs Acció i Llibera el que fan és juntar-se, que fa un any i mig que es van separar, gairebé no han tingut temps ni d'anar sols. Van veure com va anar amb llistes i imagino que això també els hi condiciona. A partir d'aquí, els partits que hi hagi, doncs evidentment, confrontarem idees i que sigui la ciutadania que escolleix.
Tu, Albert, com ho veus tot aquesta, no diria fragmentació, no? Però...
No, el sistema electoral condiciona definitivament qui hi haurà a les eleccions. Com diu ell, si tothom hi vol anar, pues no hi ha cadires per tothom i com que al final l'èxit de la política és guanyar les eleccions i puguem arribar al govern, pues el que pot passar és que qui jugui bé la partida de les aliances de cara a les eleccions pues s'emporti, com diuen els castellans, el gat a l'aigua. No? Jo crec que tornarà a passar el de sempre. O sigui, qui veurà que els interessos generals estan per sobre dels interessos personals o les històries passades, pues intentaran tornar a anar junts perquè saben que agrupar-se dona força i dona més opcions de sortir escollit, perquè tampoc és, no hi ha opcions per tothom.
D'aquestes, diguem, reagrupaments, com diu tu, Albert, o diguem, compromisos, per dir d'una manera, entre diversos grups polítics per fer una llista i presentar-se a parroquials, clar, després pot haver-hi també una incomprensió per part de l'electorat que diu, ostres, en tal parròquia ho han fet així i en una altra ho han fet d'una altra manera, no? I aleshores dius, ostres, al final quins són, no direm, els valors fonamentals, no? Però quina és la línia que vol tenir doncs, el partit que jo he votat, que en un cantó sí i l'altre no.
Bueno, jo, a diferència del que he dit abans el Pere, el tema de dretes i esquerres jo crec que el deixaria una mica de banda. Jo crec que hi ha una manera d'entendre les coses des d'una òptica més social o des d'una òptica més general i després hi ha una altra manera de treballar la política més des d'una òptica més particular. No? Aleshores, el problema que hi haurà avui és on els partits oferiran unes solucions els problemes greus que té plantejats Andorra. O sigui, aquest Andorra d'avui no és l'Andorra de fa 10 anys. Això ha canviat radicalment, vull dir, l'arribada de noves persones al país també condicionarà el nostre futur. Vull dir, pensa que en 20 anys tota aquesta quantitat de gent que ha arribat nova tindrà dret a votar. I si en faran ús o no, serà una altra circumstància. O sigui, l'espectre nacional està canviant a una velocitat molt, molt ràpida, sobretot també perquè el model econòmic també està canviant, i això condicionarà definitivament com s'acabarà agrupant i com l'elector depositarà la seva confiança en el seu vot. Després hi ha una altra cosa que és evident, l'exercici del govern desgaste, l'experiència d'Escaldes, per exemple, o l'experiència del DDA, que no ha trobat solució a un dels problemes més greus que tenim avui, que és el tema de l'habitatge. No ho saben encara com ho solucionaran. Clar, és que, però és que el problema és un problema ja de base, no? Si tu no tens una estructura per financiar l'Estat que sigui coherent i tot el dia fas anuncis i fas cops de sortida de teatre, pues, al final passa el que passa, no hi ha una política coherent amb un model de país a 25 anys. Que aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer tots, no?
I vindrem a l'habitatge, que també ho tenia preparat.
No, només per complementar, estic totalment d'acord amb tu, Albert, que el problema actual és que no hi ha model de país. Això fa anys que ho reclamem, sí. I que abans d'anar fent i anar cap aquí, cap allà, és a dir, tenim unes polítiques ara mateix que ens provoquen a nivell legal, a nivell jurídic, ens provoquen una inestabilitat, i això és basat per un model de país. Per això quan parlava de dretes i d'esquerres, penso que pot ser important, per exemple, no? Partint de la base del Partit Socialdemòcrata, nosaltres tenim molt clar quin és el nostre objectiu i quin és el nostre model de país. Nosaltres volem un model de país centrat en la persona. Demòcrates per Andorra, ja us dic jo que no, el seu model és un model totalment econòmic, on l'economia passa per davant de tot i la gent es passa en un segon terme, és a dir, no som persones, som recursos, aquells que venim a treballar aquí, no? Però és evident que si no hi ha un model de país és molt complicat legislar, perquè no saps cap on has d'anar, no saps cap on has de tirar, no saps, com deies tu abans, no? El finançament d'on el treus. Clar. Home, doncs sense un model de país clar no saps ben bé cap on l'has de treure, no? I la prova més clara és la llei Òmnibus 2, que li dic jo. És a dir, fa 6 mesos ens deien que no hem d'apretar més els inversors estrangers. Ara sí, ara hem d'apretar, i tot això és la manca de model de país que provoca anar fent aquests giros inesperats que provoquen que la gent està perduda, els que han de venir estan perduts, i ens deixen l'Andorra actual, que és molt complicat resoldre-ho amb les problemàtiques actuals.
Però és complicat perquè no hi ha hagut tampoc la voluntat de ser crític amb el model actual. O sigui, al final l'únic que fem és anar posant solucions temporals i parxes curtterministes, i aleshores ens trobem amb el que ens trobem. Però el problema fonamental d'aquest país és com es financia. O sigui, és un país del primer món que té un nivell de vida de primer món, que totes les persones que s'han incorporat en aquest país dels últims 4-5 anys han vingut perquè les circumstàncies són de primer món: seguretat, bona sanitat, bona escolarització, i ara ens comencem a donar compte que tot això comença a crujir, que diuen, no? O sigui, que es comencen a tensionar les costures, el model sanitari ja comença a estar saturat, el model educacional, els dos últims anys hem vist que hi ha hagut fallos molt greus de manca de professors, manca de... que no sé si això és un problema degut a la falta de previsió o ha sigut un problema circumstancial del moment, no? El col·lapse de la circulació, que això també afectarà a la qualitat de vida que tindrem. Aquest país s'ha de repensar també des de l'òptica de qui fa la feina i qui fa créixer aquest país, qui aporta els diners perquè aquest país sigui un país de prosperitat i un país de no n'hi ha prou, em dic que farem un país social, perquè algú l'ha de pagar també aquest social, que tots el volem, i el volem per tothom.
Del que dieu, tu deies, Pere, d'aquesta llei Òmnibus 2, és cert que ha portat desconcert, els retocs encara més, com diu molt bé l'Albert, clar, algú que es vol interessar per al país en inversió, que sigui per una nova tecnologia, que sigui, diguem, un valor afegit més o menys important per implantar-se al país, dius, clar, jo busco doncs una línia de conducta del govern i a nivell legal que sé que avui dia les regles seran aquestes, demà també, la setmana que ve també i els anys que venen també. Clar, si anem canviant una miqueta les regles del joc el moment que vas jugant al parxís, per dir-ho així, dius, ostres, això també pot refredar uns possibles que no ho sabem, que s'han interessat al país i que al final han dit, ostres, no, Andorra van un dia sí, un dia no, i què fem?
O no només, Enric, de gent de fora, els locals.
O els locals, també.
Lo més important, per exemple, és la política econòmica. És a dir, quins sectors d'activitat volem en aquest país? El que està clar és que els sectors actuals no els podem continuar tenint com fins ara. Per què? Doncs perquè necessitem molta mà d'obra, el que deies, on ara mateix no podem, doncs perquè tenim els hospitals col·lapsats, les carreteres col·lapsats, tenim les escoles, ja comencem a tenir cada vegada. És a dir, primer, sector econòmic, què volem? Jo tinc molt clar que el que volem, almenys nosaltres, són que vinguin sectors d'activitat on calgui molt poca gent, és a dir, sectors sobretot tecnològics, que són sectors que porten valor afegit i que no necessiten molta mà d'obra en aquest aspecte perquè vinguin molta més gent, per exemple. No? Parlaves de fiscalitat. Jo penso que ens cal un model fiscal molt més just i progressiu, és a dir, el que no pot ser és que confiem amb els youtubers i OnlyFans que venen aquí a Andorra i que siguin ells que ens paguin la festa. És evident que ens han de pagar la festa, però amb unes condicions, no poden venir a qualsevol preu. I ells, si han de pagar, que paguin bé, no que paguin en percentatge el mateix que un treballador de la carnisseria d'aquí al costat, o que pagui, o que es monti una SICAV i que llavors no hagin de pagar impostos. Aquesta gent ve per no pagar impostos. És evident que hem de continuar sent atractius fiscalment, però tampoc els hi podem regalar. Sí, perquè paguin un 5% més no els hi passarà més, no els hi passarà res, i continuarem sent atractius amb diferència, per exemple, als països veïns.
Sí, però fixa't que el model per on cruje, per on pateix, és pel consum també que té. O sigui, aquest és un país que per si cada ciutadà el número d'empleat administratiu de l'Estat, dels comuns o de les parapúbliques és altíssim. O sigui, aquest també és un altre problema a replantejar-nos. Potser no cal guanyar tant si gastem menys. Perquè al final tu seràs competitiu per tothom, per tu mateix que vols invertir, perquè ets una persona que tens el mateix dret que un youtuber a invertir el país, perquè potser ets millor youtuber tu que un que ve de fora. La qüestió és com arribem a l'equilibri pressupostari amb tota aquesta carrera d'inversions que fan falta amb aquest model desarrollista que han generat els DDA. Sí, clar, si al final no ens atrapem amb carreteres, no ens atrapem amb... i l'únic que anem fent és saturar el país, hi haurà un moment que perdrà l'atractiu de venir, entens? Llavors, per tant, també l'arrel està en saber amb què ens gastem els diners. Si el model polític que estableix la Constitució és adient avui, tants anys després, i cal preservar en el mateix model.
Bueno, i després també una mica la manca de previsió, és a dir, ara parlem, que em sembla molt bé i que són projectes que s'han de fer, parlem del viaducte de la Massana, de Sant Julià, s'ha de fer, però potser s'havia d'haver fet fa 10 anys, quan tocava, i ara aquests diners ens els podíem gastar en una altra cosa. Habitatge, s'està gastant molts diners en un parc públic d'habitatge. Ara s'està gastant tot, per què? Perquè no hi ha hagut la previsió fa 5 o 6 anys de dir, fem-ho a poc i gastem a poc. No, com se n'adonen quan tenen el problema davant, jo penso que s'estan gastant molts els diners en aquest aspecte.
Perquè també l'única opció que ells veuen com a solució al problema de l'habitatge passa perquè era un parc públic.
I no és l'única, amb això estic d'acord.
Quin sentit té que els diners que són pocs sempre per a un estat, que sempre hi ha altres prioritats, es gastin quan hi hauria interlocutors que també ho acceptarien, que de fet havien sigut els que havien fins ara aportat la vivenda? És un error. Vull dir, aleshores s'ha descarregat tota la càrrega d'inversió que hi havia un sector de la població andorrana que invertia per crear aquest model de vivenda de lloguer, per exemple. La vivenda de compra, quin sentit té que l'Estat pagui un percentatge de forma com ha proposat el ministre, si és no res, vist els preus que hi ha? Fixa't que l'Estat no ha de proveir vivenda de compra. El que de proveir és vivenda, i vivenda estable, que tu no tinguis la por que d'aquí 5 anys se t'acabi el contracte i on aniràs a viure tu i la teva senyora, o tu i els teus fills. Aquest és el problema del model. Però si tu continues creixent al ritme que creixes cada any, com t'atrapes? És impossible. Però si la despesa de funcionament de l'Estat cada any creix al ritme que creix, com t'atrapes? Fixa't que és algo...
És un cercle viciós.
És que és tremendo, és tremendo.
Jo sí que penso que, és a dir, estic d'acord que cal molt habitatge de lloguer a preu assequible, que això és important perquè no ho entenen, és a dir, ells parlen d'habitatge de lloguer. No, habitatge de lloguer n'hi ha per 3.000 i 4.000 euros, te'n trobaràs tot arreu. El problema és que manté lloguer a preu assequible.
Però el preu assequible el fem tu i jo, si volem. Vull dir, al final, si el preu assequible està a menys 300 euros del preu que està ara... Pues es subvenciona en funció de la renda que tu tinguis,
bueno, o...
que per això serveixen també les
mesures,
les mesures fiscals.
Totalment, estem totalment.
D'acord? Vull dir, tu pots ajudar la gent que arribi a un nivell, i no estem fixant un nivell, eh? O sigui, tu pots decidir des de govern que tu les persones que tinguin tanta renda anual els ajudaràs amb el tema de l'habitatge, que és una cosa essencial. Això és el que dona estructura de país, que la gent estigui confortable i còmoda a casa seva.
Però no només això, Albert, és a dir, les mesures fiscals jo també penso que serveixen per ajudar amb el propietari que ho fa bé, Parlem de lloguer, després parlem de compra, si vols. És a dir, jo, si un llogater, un propietari, està llogant el seu pis a 700, 800, 900 euros, l'Estat li pot fer exempcions fiscals, per exemple,
sí, mil
per ajudar.
Coses, clar,
però no. Aquell que cobri més, o sigui, aquell que no ho fa bé, perquè també n'hi ha, tant de, perquè parlem tota l'estona d'inversió estrangera. A mi m'és igual que tu siguis d'aquí o que siguis de fora. Si especules amb l'habitatge, tu has de pagar. Llavors, aquells que pugen amb un preu, un índex de preferència que s'hauria de calcular, si tu llogues per sobre, també et posaré impostos. Veuràs com això, i això, sí, diu, i això, això Pere, regula el mercat.
Sí, però el mercat també regula generant oferta. Llavors, aquests que van amb preus abusius, que és discutible, perquè clar, tothom vol dir viure a Passeig de Gràcia, o tothom vol dir viure a Pedralbes, no sé,
sí, però
dir,
que no és normal. Broma,
eh? Sí, sí. Però vull dir que hi ha les diferents zonificacions al país, però la base és que el dret a l'habitatge sigui algo que sigui inqüestionable. I aleshores l'Estat ha de fer possible, però si no hi ha oferta, els pisos que ha fet ara últimament aquests dos anys, amb la quantitat de diners que ha gastat, són insignificants, vist l'allau de gent que arriba i que competeix amb nosaltres per obtenir un pis que està allà al mercat. Bueno, té una renta això, molt més alta que la mitja dels andorrans.
Per això pensem que nosaltres pensem que s'ha de regular l'habitatge de lloguer. De compra també penso que és important. És a dir, per mi és molt important que algú que porti aquí vivint 20 anys, per exemple, no només visqui de lloguer tota la vida, si té la possibilitat de fer un pis de compra. És a dir, a mi el programa d'avals en si, amb el que és la forma, no em sembla malament. És un bon programa. El problema és al fons, i aquí podríem estar-hi. És a dir, estàs demanant, sí, per una persona que cobri dos vegades el salari mínim. Ja. Una persona... Clar, per això, és a dir, en quin món viuen aquesta gent? I no només això, que ha de ser un pis de 600.000 euros, de 600.000 euros trobaràs un pis per una habitació, algun en trobaràs de dos segur, eh? Però d'una habitació, llavors estàs dient que amb un pis de 600.000 euros només val per una persona. Sí, llavors, tu necessites tu sol 2.800 euros.
Però fixa't una cosa, el fet de que tu siguis propietari d'un pis, al final només és que has fet una opció. Després parlarem de la seguretat que et dona tenir un pis de propietat, vista la inseguretat que hi ha actual. Però el fet és una opció inversora. O sigui, tu en lloc de comprar accions de la Apple o comprar or amb els teus estalvis, decideixes pagar una hipoteca.
Sí, però també és una opció que et diu que et deixa implementar-te al país. És a dir, tu tens el teu pis al país, també és una manera de dir...
És un doncs problema és cultural. Tu pots tenir una cultura... com era la d'aquest país fins fa uns anys, que la gent volia tenir el seu propi pis, el meu pare, per exemple, doncs els seus estalvis els reposa en un bloc de pisos per fer-se un estalvi després. Vull dir, és un problema cultural, però al final el que hem de garantir, que ja ho he dit abans, és que el dret a l'habitatge no sigui un neguit, que tu no estiguis patint perquè el contracte s'acaba d'aquí dos anys i ara què passarà? Tens fills estudiant, tens un avi... saps què vull dir? Aquesta és la qüestió que com a polítics hem de garantir, o les persones que es dediquen a la política han de garantir. O sigui, que el problema de l'habitatge és una cosa que no causi problemes ni causi estrès.
Del que dieu, hi ha hagut estadístiques que el salari mitjà a l'agost es situava en 2.598 euros amb 59 cèntims, per no fer 2.600. Clar, si tu deies, Pere, que els requisits és dos vegades el salari base, que ens anem a 2.800 euros... Per estadística, ja la mitjana de la població, per al salari mitjà, no hi entra.
Bueno, per això dic que fan unes coses, que fan uns projectes que jo crec que s'aixequen al matí i diuen a veure què proposem avui. Però no hi ha cap estudi, no hi ha cap... I viuen al seu món de realitat paral·lela. Jo els dic, sempre se m'enfaden. Però la veritat és aquesta. Dic, tu no pots estar demanant per algú que t'està cobrant 2.800 euros quan ja el salari mínim ja no està on hauria d'estar. Recordem que el salari mínim hauria de ser, això diu Europa, el 60% del salari mitjà, i ja no ho és. Vull dir que primer s'han d'arreglar altres coses. Aquest programa està molt bé, però aquest programa no complirà. El que farà és que ajudarà amb aquells que ja tenen possibilitats econòmiques de poder-ho fer, doncs ajudar-los. A la classe treballadora o a la classe mitjana no ho podrà fer perquè no els hi arribarà els diners suficients. Vull dir que aquest programa passarà com el primer programa d'avals de fa un any o dos anys, ja no me'n recordo, que no va funcionar, i aquest no tornarà a funcionar. Recordem que nosaltres vam fer una proposta de programa d'avals als pressupostos ja de l'any passat, que ja estem treballant amb aquests, i és un programa que ens van dir que no perquè ja estaven treballant al seu. Home, jo penso que el mínim que hauria de fer govern, almenys nosaltres amb aquesta visió, és si altres grups parlamentaris o altres partits polítics o altres persones del sector, que també, home, treballar-ho tots junts aquests programes, jo penso que seria el més normal per arribar a un consens i que arribem a un programa que funcioni, no com aquest, i us dic ara que no funcionarà.
Però, Pere, també hi ha una cosa molt important a tenir en compte, eh? O sigui que un habitatge tarda de 3 a 5 anys a construir-se. Si tu tens el grifo obert perquè entri qui vulgui, quan vulgui,
això
quan
vulgui... Això és evident, això és evident.
Clar, i si la font aquesta de construcció és la font de financiació dels comuns i dels governs, aquí tenim un problema contradictori terrible. O sigui, no podem tancar el grifo, perquè el grifo és necessari perquè tots els pressupostos de comuns i de govern es mantinguin equilibrats, i per contra, aquest fenomen és el que fa que exclogui a totes les persones que volen tenir una vivenda, començant pels joves, que això també és una autèntica animalada. O sigui, pensar que l'emancipació del jove no s'hagi de postergar fins a 35 o 38 anys, vull dir, això és inadmissible.
Del que dieu, he fet un càlcul ràpid, el 60% del salari mitjà de l'agost seria 1.560 euros, o sigui, estaríem un 10% quasi de diferència amb l'actual. Algú em dirà, sí, un 10% és poca cosa, d'acord, però de 1.420, per dir-ho així, a 1.560 són 140 euros, ostres, amb 140 euros és una bona cistella de la compra que fas, eh?
Claro que sí.
Aleshores, clar, dius, els números a vegades dius, són rellevants i irrellevants perquè no, és poca cosa, dius, caram, és poca cosa, sí, però quan els tens a la butxaca és molta cosa.
Totalment, i per això penso que el primer que cal fer és a dir, hem de tenir un país adaptat a les necessitats del país, i un país al salari mitjà són 2.600 euros, el que hauria d'anar en complementació és un salari mínim correcte, un salari mínim que et doni per pagar el lloguer. Llavors aquí cal polítiques d'habitatge clares i contundents, que t'arribi per poder portar els teus crios, si tens crios, perquè això és un altre drama, eh? Aquí a Andorra no hi ha crios, però per què no hi ha crios? Perquè la gent és impossible, fa números i és impossible. Llavors, per exemple, nosaltres proposem que les guarderies siguin gratuïtes, sobretot doncs, per les famílies que més ho necessiten, no? Al final són mesures a curt termini que fa que a llarg termini la gent pugui viure en aquest país. Si no, el que passarà és que el que malauradament està passant, la gent està marxant, és a dir, estem passant d'una immigració que la gran majoria eren espanyols, francesos i portuguesos, aquests estan començant a marxar perquè els seus països estan fent polítiques perquè puguin retornar, s'està fent polítiques perquè la gent pugui viure, perquè és real que el problema de l'habitatge no passa només a Andorra, això és veritat, però el que s'estan fent amb altres països són polítiques perquè aquesta gent pugui viure al seu país, i els estan fent tornar. A Portugal és l'exemple més clar, i qui està venint? I no tinc contra, no en tinc en contra res, eh? Però estan venint argentins, estan venint peruans, estan venint perquè són aquells que el nivell de vida al seu país és inferior al nostre, és a dir, hem perdut l'atractivitat com a país dels treballadors europeus que venien fins ara, l'hem perdut, i ara lo que portem és mà d'obra barata que no farà la seva vida aquí, primer perquè no els deixem portar la família, i són gent que vindran, faran un, dos anys i tornaran a marxar al seu país amb els diners que tinguin, perquè per guardar alguns diners han de viure 15 en un pis, i a partir d'aquí ells tornaran a marxar i vindran uns altres, i això farà que la gent no pugui fer la seva vida aquí. És a dir, tots som, almenys jo sóc fill d'immigrant, la meva mare és espanyola, ma mare va venir aquí a fer la seva vida i vam néixer els fills, i nosaltres fem la nostra vida aquí. Això, amb el model actual de Democràcia per Andorra, és impossible, perquè és el que busquen és mà d'obra barata perquè vinguin, facin la seva feina i tornin a marxar. I això sí, que vinguin sols, eh? Que els fills que tenen els deixin allà, perquè qui es pensa que vindran sol si tens un crio de 2 o 3 anys a quilòmetres teus? Però de veritat s'ho pensen, això? Vull dir, estem en un model molt diferent a l'actual i que ens està portant a les problemàtiques actuals.
Bé, anirem a publicitat. Ara reprenem el tema. Anem a publicitat i tornem a trobar el Pere Baró i l'Albert Casalduró amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.
Escolta bé, el sorteig del segon mini ja està de camí. Si tens la nòmina o pensió a Morabanc, participa en el sorteig d'un altre Mini Countryman 100% elèctric All 4 el proper 11 de desembre. Encara no ets de Morabanc? Domicilia la nòmina o pensió per entrar en el sorteig. A més, t'abonem fins a 500 euros. A què esperes? Tenir la nòmina o pensió a Morabanc et portarà molt lluny. Consulta en les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Casalduró i el Pere Baró. Bé, abans d'anar al tall publicitari, doncs, com deia molt bé el Pere, clar, tots aquests immigrants extracomunitaris que han vingut, que poden tenir doncs, fills, filles que viuen que no poden regrupar, evidentment és, no diré, un problema afegit, sí, per l'estabilitat d'una persona que pot tenir unes competències, fer funcionar l'empresa, ser resolutiu, que al final, com deia el Pere, aquesta persona marxarà, Albert, i tindrem la rotació de personal que sempre hem tingut al país en moltes empreses.
I marxarà o no marxarà? Cadascú decidirà com vol viure, eh? O sigui, el que sí que sembla contradictori per fer una societat estable és que els fills estiguin allà, tu no puguis portar els teus fills, els teus pares es fan grans, no els puguis portar cap aquí. Vull dir, però clar, el model s'ha de saber quin és el model que volem. Volem una Andorra de 130.000 persones. Ja hi som, a la cantonada, eh? O sigui, tu només cal arribar allà a Tobira i fer un cop d'ull per dir, escolta, no cal que parlem de les torres, d'escaldes, és que s'està construint moltíssima vivenda, és moltíssima vivenda, tota aquesta vivenda amb uns preus que els 600.000 que proposa el govern no serveixen per res, perquè són preus, cal només mirar els aparadors de les immobiliàries.
I no només això, és a dir, a la llei Òmnibus 2, una de les propostes que es fan és que es pugui invertir en habitatge, però un mínim de 800.000 euros. Dic, però no veieu que això és una mesura inflacionista, que no, el que no. Fas al contrari? No haurien de poder, és a dir, no els hauríem de poder donar l'opció, màxim un habitatge, però vull dir, per la inversió inicial que es fa al país, no hauria de ser, l'habitatge no hauria de ser una opció, i menys pujar aquesta inversió, que fins ara en 600.000 euros, pujar a 800.000 euros, perquè això el que farà és que l'habitatge encara pugi més de lo que t'està pujant. És a dir, per un costat et diuen, no, ara la inversió inicial, si la vols fer amb habitatge, ha de ser 800.000 euros. Però per una altra banda, l'ajuda que et donen és de màxim, amb pisos de 600.000 euros, i dius, aviam, no us adoneu que una cosa amb l'altra no case, no? Llavors és una mica, doncs, el projecte aquest curtterminista que va, fan com els cavalls de carrera que porten aquí davant i només miren el que hi ha davant i no miren l'entorn, i ens ha portat a l'Andorra que avui tenim, que la gent ha de marxar del país, que la gent per viure, i això està passant, han de viure 4 i 5 en un pis, sent optimistes, vull dir, ens està portant amb aquesta Andorra, i així no podem continuar, és evident, perquè ens farem mal. Hi ha el precipici ja al costat i estem anant rectes, i el govern ens diu no, tireu que no hi ha precipici, parlem dels 100.000, els 100.000, si no els hem passat fa dies que els passem. I anem més enllà, vull dir, això és l'Andorra que volem. Però clar, el problema és que si no hi ha un model de país clar cap a on hem d'anar, és impossible. Si no ens sentem en una taula, govern, consell, comuns, actors en general, només a nivell polític, actors de dia a dia, serà impossible, i fins que no cal parar, és evident que no cal frenar de cop, perquè no podríem, ens faríem mal i ja podríem tancar barraca.
Clar,
però fer una mica un ralentí i sentar-nos tots en una taula i dir, aviam, senyors, estem aquí, cap a on volem anar tots plegats? Vegada sapiguem on volem anar, fer polítiques cap a aquest model de país.
Aquí, Pere, hi ha una cosa que és també a posar sobre la taula i que la gent amb tranquil·litat ho reflexioni. O sigui, un país que el 52% de la població activa treballi al públic o al semipúblic, és sostenible?
És el model econòmic.
Vull dir, aquest model no, és que és impossible. Vull dir que si a més ara fas números clausos de treballadors, com han tancat els cupos, i l'administració és un competidor més dintre del joc de la captació d'empleats, quan l'administració creix, com ha crescut els dos últims anys en població, l'està prenent a l'economia productiva. Per tant, m'estàs dient que el que juga amb avantatge és l'administració, que té condicions molt més favorables per oferir. I el cupo de treballadors que hi ha es desequilibra a favor de l'administració, que és la que capta el personal.
Això el que cal és diversificació econòmica. I fa anys que se'n parla, no, hem de diversificar, però de què continuem vivint tots? Del comerç, del turisme? Vull dir, no hi ha diversificació econòmica de moment. I fins que no tinguem això i no ens basem vers un altre model molt més tecnològic, com un altre model amb un valor diferent, no ens en sortirem. Però de moment ja els hi va bé, el turisme els hi dona diners. L'altre dia ho deia el ministre a la presentació del pressupost, jo els vaig dir, home, no us preocupe que la gran majoria d'ingressos que arriben siguin dels sectors tradicionals. La seva resposta va ser no, perquè és els sectors que tenim. Ah, bueno, doncs ja està, tanquem la paradeta i marxem.
Sí, del que dieu molt bé, els sectors que tenim, passa una altra cosa, com deies molt bé tu, Albert, és que aquesta part pública, que genera una massa de treballadors, genera un vot indirecte, també.
Bueno, això ja no hi vull entrar-hi.
Sí, que pot estar més o menys condicionat. O sigui,
no, ja no hi vull entrar-hi perquè llavors ens hi faríem mal, saps què vull dir? Però el fet evident és que aquest país necessita que la gent treballi. Si la gent no treballa, i no dic que la gent que no treballi al sector privat no treballi, però hem de generar un model diferent. O sigui, van desaparèixer els quarts perquè no eren útils. Han desaparegut, doncs, tot això... ens porta a repensar quin model de societat volem per d'aquí 10 anys o per d'aquí 20 anys. I la, i l'administració també n'és una. Això és un fet que no el podem obviar.
Jo amb això, Albert, no estic totalment d'acord. Jo sí que penso que necessitem un, és a dir, un model funcionari estable. Perquè per mi, per nosaltres, els funcionaris és la prova més clara d'un país que funcioni. Per mi, per nosaltres, eh? Nosaltres pensem que els funcionaris han de ser claus en un país, és a dir, el jutge ha de ser un jutge molt ben pagat, el treballador, el treballador públic ha de ser un treballador públic molt ben pagat.
Però la quantitat de, i si hi ha serveis duplicats o multiplicats per 7 o multiplicats per 8.
Bueno, però això ens passa, això ens passa també. Ara, la setmana passada, vam aprovar tot just la creació d'Andorra Digital. Cal? Tenim Andorra Turisme. Cal? Vull dir, no hi ha un ministeri ja que se n'ocupe. Tenim el SAS. Cal? No hi ha un ministeri de sanitat per això. És a dir, amb això estic plenament d'acord. La duplicitat d'actors i de càrrecs i tot això ens fa gastar uns diners que realment calen tot això. Amb això estic plenament d'acord.
Diners i recursos.
I recursos, sí, clar, sí, totalment.
Perquè, fixa't, ara l'altre dia, amb uns amics ho parlàvem, jo soc de la generació del 61, que som els del baby boom, la famosa curva Messe. Clar, tota aquesta gent ens jubilarem ara. Qui ens substituirà? Haurà de venir gent nova, no? On els allotjarem, aquesta gent que ens substituiran amb els llocs de treball? Però són llocs de treball repartits de qualsevol manera, des de funcionaris, a metges, a advocats...
Hi ha un gran problema, és a dir, els metges, jo no sé d'on traurem metges, parlo de metges, però parlo amb les professions liberals, tots aquests metges que en 5-10 anys s'han de jubilar, és impossible que te'n vinguin. Per les condicions de vida d'aquest país no te'n vindran, ni els joves que han estudiat, és a dir, quants joves andorrans han estudiat medicina, arquitectura i no tornen. No tornen per les condicions de vida i això és molt greu. És a dir, no només estem expulsant els de fora, sinó que els nostres no els estem deixant venir perquè troben condicions més favorables fora de les nostres fronteres. I això també s'ha de tenir en compte, sobretot per aquestes professions més delicades, eh? Metges, professors, arquitectes, aquestes professions que se'n van jubilar, el que dius tu, ara començarà a jubilar la generació del baby boom i serà impossible tenir tot això. I no però només serà impossible, sinó que...
Encara que poguessis fer venir gent, no tens habitatge per allotjar.
Bueno, exacte, per les condicions, exacte.
És algo tremendo, és que és catastròfic.
Sí, sí, i és el model que ens ha portat... Nosaltres fa ara 14 anys que avisem. Ojo, que ens la pegarem, que hi ha el precipici. No, perquè sou uns catastrofistes, sempre ens diuen el mateix. Doncs el precipici està aquí, eh? I caurem tots i malauradament o canviem molt les coses, o el 27, em sembla, que estarem tots a precipici valla.
Bueno, parlant del 27 i aquesta Andorra de futur, no diria que hi ha polèmica, però hi ha discussió en el tema, i aquest procés participatiu que s'ha obert per tenir ciutadania que entri en aquests processos participatius, a quina Andorra de visió de futur, hi havia, diguem, grups polítics que deien, ostres, i 100 euros per persona, per dia, que vingués... Dius, clar, la part altruista, avui dia, potser, en aquesta societat moderna, ha desaparegut. Aleshores, es pot entendre que dius una persona que tingui una certa disponibilitat que deixi la feina perquè pot agafar una tarda lliure a la feina, que tingui una compensació econòmica per estar-hi. Ara, no es té que veure com una feina, es té que veure com una aportació personal. Aquí la línia, diguem, és molt, molt fina entre una cosa i l'altra.
Bueno, el voluntariat, jo penso que, no per tot, afortunadament, però és una cosa que aquí la gent o hi ha diners o no participa, i és una llàstima, perquè els que hem fet política, fem política, tots sabem que aquí, més aquí a Andorra, la política moltes vegades, fins que tinguis un càrrec, es fa bueno, sense cap aportació econòmica i jo no em sembla mala idea, no? Perquè ara es comença a pagar diners amb aquesta gent, no tinc tota la informació, a mi em va sorprendre també, no vaig arribar a entendre-ho, però no tinc tota la informació per saber realment el per què, no? Sí que pot ser interessant demanar-ho al govern i que ens expliquin que potser si no era no tenien aquesta gent, llavors si no tenen aquesta gent, mirar de fer-ho d'una manera diferent, no?
Sí, és un interrogant, bueno, potser ha sigut una... potser posar un al·licient o... generar un interès.
Potser no cal buscar-hi més, més d'allò. O sigui, és cert que si hi ha un estímul econòmic hi ha més interès per participar.
Totalment, això es passa tot.
Això es perverteixi i es converteixi només en una... Però en principi, bueno, pues, si s'ha d'estimular d'aquesta manera, pues, tampoc serà això el que faci trencar un pressupost de país. No,
no serà gran diferència de costos que dispararà la cosa. Comentàveu dintre del tema habitatge, l'altre dia doncs, hi havia una entrevista de l'antic cap de govern, el senyor Pintat, que deia que no entenia que la CAS no havia fet doncs, inversió en immobiliari. Sé, per a una antiga tertúlia que vaig fer amb el Jordi Cinca, que hi havia també unes regles a nivell de la CAS de pressupostos d'un cert percentatge que podies destinar a algunes inversions i altres. Potser hauria sigut adient de replantejar una modificació d'aquestes regles.
Jo només
us
dic que nosaltres la legislatura passada ho vam proposar i se'ns va dir que no perquè per aquestes regles econòmiques canviem-les i que el parc públic d'habitatge pugui venir d'aquests diners. Se'ns va dir que no, perquè Andorra no calia, que el que volíem era ofegar la CAS. Bueno, pues resulta que no és tan mala idea, no? I el que dic sempre, pues aquest, veuen les coses quan ja ha passat el tren.
Bueno, són les regles
el problema de l'habitatge és que la gent parlem de l'habitatge i donem per fet de que és una cosa superfàcil d'assumir i de tenir-la. O sigui, com si demà demanés, pues jo què sé, 8 models més d'iPhone de l'últim i te'l porten en un paquet. Una vivenda tarda molt temps a construir-se.
Totalment.
Per tant, el problema l'únic que fa és agreujar-se i enrederir la solució al problema, sobretot si no tens una política de contenció de nous arribats.
Bueno, per això trobem important que és molt important la regulació del mercat. És a dir, el mercat de l'habitatge no és un mercat únic. Hi ha molts tipus. Hi ha l'habitatge de luxe, el mercat de l'habitatge de luxe, que aquest sí és veritat que s'autoregula, però hi ha un altre mercat, que és el mercat d'habitatge a preu assequible, que aquest no regula. Llavors, és cert que mentre no tinguem tot aquest habitatge que s'ha d'anar construint, que no ve d'un dia cap endemà, bueno, hi ha alguns que proposen les cases modulars, que jo encara ric cada vegada que ho proposen, les tiny house, que jo encara no sé on les vol posar, però bueno, això és un altre debat. Cal regular el mercat que tenim. Llavors, per regular el mercat és l'Estat que hi ha de fotre mà. Jo entenc que els liberals més liberals s'espanten, però ara mateix ja s'està regulant el mercat de l'habitatge de forma millor o pitjor, però el mercat de preu assequible s'ha de regular. És l'única manera de tenir habitatge a preu assequible ja.
Però Pere, fixa't una cosa, si aquest habitatge de preu assequible continua tenint la competència de l'entrada lliure de no tots els que arriben a instal·lar-se aquest país des de fa poc són gent que tenen uns grans recursos.
Sí, no,
ve gent amb salaris correctes, gent que professionalment veuen que Andorra és una oportunitat per desenvolupar-se ells professionalment. Vull dir, no cal pensar que els youtubers o sigui, hi ha gent bastant normal que també fa una opció
totalment,
venir a Andorra. Totalment. Aquest és un competidor que competeix amb el teu mercat. O si no, que anirem amb el passaport per dir tinc dret a tenir vivenda o no tinc dret a...
No.
Jo veig més important el que havíem parlat abans. O sigui, quin model econòmic i com regulem aquesta entrada massiva de gent. No hi ha cap país que pugui suportar el creixement que ha tingut Andorra els últims 3 anys. Passeu a la proporció a Alemanya o passeu a la proporció a Espanya. És que estem parlant d'una barbaritat de gent que ha arribat i que evidentment ha pres tot l'habitatge que hi havia.
Bueno, que són polítiques que han d'anar en paral·lel, és a dir, penso que són polítiques que s'han d'anar fent. Les polítiques econòmiques, les polítiques productives, les polítiques fiscals, les polítiques d'habitatge, són polítiques que han d'anar en conjunt, per això dic que l'important és fer una reflexió conjunta entre totes i tots els sectors, tots els polítics, consell, govern, i a partir d'aquí veure cap on volem anar. Fins que no fem això serà impossible, perquè cadascú va a la seva. Aquí és veritat que tenim 8 administracions, perquè és així, i ara els meus companys del Comú ens mataran, però és així, tenim 8 administracions que cadascú va per lliure, i això no pot ser en un país tan petit. Hem d'anar tots a la una, que després cadascú farà les seves polítiques, és evident, és a dir, no farà les mateixes polítiques al Comú d'Andorra que el Comú de Canillo, primer perquè les necessitats no són les mateixes, però la línia de funcionament ha de ser la mateixa, perquè són molt petits per anar cadascú buits a la seva manera, no? I jo penso que això també és molt important. Abans parlaves de recursos, també ha d'anar per aquí. És a dir, penso que és molt important veure, i això s'està fent, però veure amb quins recursos podem encomunar o amb quins recursos ens podem ajudar entre comuns o comuns i govern. Jo penso que això és molt important i això també ens faria estalviar molt amb recursos no només econòmics, però ens faria estalviar molt amb recursos i també és molt important. Però tot això és el mateix model de país.
D'aquest model de país, a mi em ve al cap una cosa, és que quan es va crear la casa l'any 69 es va agafar el model de la Seguretat Social francesa. Però si mirem cap amunt, diguem, França, quan va tenir doncs, les 30 glorioses, com diuen ells, que doncs, es va reconstruir el país, la postguerra, es van fer habitatges socials. O sigui, ja tenim un exemple de l'altre cantó de la frontera de dir, bueno, s'està pensant en un creixement de nouvinguts, que podien ser portuguesos, italians, espanyols, i aquests que han fet créixer doncs, el país veí.
I han fet la seva vida.
Aquí. I han fet la seva vida, i els fills s'han establert, i bueno, tenim un exemple, un que ha sigut primer ministre, el senyor Valls. O sigui que, per exemple, agafo un exemple, entre molts més. Dius, caram, dius, sempre que nosaltres, els andorrans, ostres, hem estat atents a el que es feia al voltant, tant a Espanya com a França, famílies que han doncs, tingut que anar a treballar a França en els anys complicats de la postguerra perquè faltaven recursos al país, caram, no hem sigut prou visionaris per dir, ostres, tenim que fer així perquè el país creixerà i ens enganxarem els dits. O sigui, hem sigut visionaris per la CAS, per exemple, per dir-ho així, però no hem sigut visionaris per altres coses que teníem, no fer un copiar i enganxar, no? Però per tenir una inspiració.
I més ara amb la CAS tenim un problema que la reforma ja veurem com quedarà, però a mi el model que proposa Demòcrates per Andorra i la CAS d'anar envers aquest pilar 2 de privatització, a mi això no em sembla bé. Jo penso que necessitem un model diferent, això és cert, però el model que proposa el govern, sobretot en algunes parts, no? Amb aquest pilar 2, jo penso que és un error i penso que hem d'anar vers un altre sector on tot el que és medicina, tot el que és salut vagi cap a es pagui amb impostos, no? Amb impostos del país. Jo pensar en un pilar 2 amb el país que tenim actualment i amb el model de país que tenim actualment, sobretot a nivell econòmic, jo ho trobo un error i això ho hem de tenir molt clar. I al moment de fer la reforma, si volen consens, ho haurem de parlar bé vers cap a on volem anar el model de la CAS dels propers 50 anys.
El risc aquí és que el model deixi en exclusió una part molt important de la població. I això serà terrible. O sigui, no podem permetre una Andorra que havia sigut... Un dels pilars forts que havíem tingut a Andorra era que hi havia l'escola pública, que era una escola horitzontal. I llavors ens trobàvem a classe doncs, companys de qualsevol nivell econòmic, i nivell social, i nivell cultural. Això estava bé. Era una font d'homogenització del país. I llavors feia que la gent també tinguessin una consciència...
I d'integració.
Sí. Per això va tot junt, al final va tot seguit. I això és el risc que hi ha, que un model que sigui només economicista ens porti a excloure una gran quantitat de gent que no tindran capacitat de tornar a entrar per la porta B o per la porta C, perquè això és un tren que marxa tan ràpid que els deixarà fora del d'allò.
Sí, és el model liberal actual pues, que ens està, que ens està excloguent com a societat.
Per això et deia abans que és molt important que el dret a l'habitatge no sigui un dret a la propietat, sinó que sigui un dret a la vivenda com a tal. Sí, ens ha de ser igual que sigui propietat o no sigui propietat. El que has de tenir tu com a persona que tens una vivenda, que sigui una vivenda que sàpigues que no et fa patir, perquè d'aquí 5 anys quan s'acabi què? Avui llegia al diari lo del 30% de l'augment. No, ja t'has garrifat. O sigui, l'impacte econòmic que tindrà el consum i a la vida diària que tu t'apugin al lloguer un 30%.
Un 30% de cop, estem bojos. Sí.
Jo em dedico a això, vull dir que la meva família sempre hem fet això del lloguer de pisos i per això és un tema que m'interessa i he treballat molt. M'he quedat esgarrifat, he dit, un 30% el salari, vull dir, és tremendo, vull dir, com s'assumeix això? Però això és el que et deia abans, de les polítiques pensades, com deies tu també al matí et lleves i dius, va, a veure quina em faig avui i quina dic avui, saps?
Del que dius tu, Albert, són les declaracions del senyor Jordi Martisella.
Sí, amb tot el respecte per ell, però vull dir que un 30% és una magnitud desproporcionada.
És que parlem de xifres com qui parla
de... Com qui parla de res.
És el que deia del 10% de diferència abans.
Un 30%, vinga, va, fot la més grossa. Un 40%.
Però, de pujar el salari d'una part del sector productiu andorrà un 10% de cop, els meus treballadors a vegades m'ho diuen, escolta, i jo què?
Bueno, però llavors, no, però llavors,
que,
llavors el que ha de fer l'Estat és ajudar amb aquestes empreses, pues ja sigui amb bonificacions fiscals, ja sigui amb ajudes directes.
Tots, quan tu fas un gesto tan significatiu per una part de la població...
Ah, no, ha de ser general, això és evident. Sí. Amb això estic plenament d'acord, però això no és tot el que defensem, que el que s'ha de pujar en primer lloc és el salari mínim.
S'ha de vigilar molt, o sigui, s'ha de vigilar molt i també tothom ara constata que el nivell de salaris que tenim és baix. És baix, no ets competitiu, tu necessites tenir talent, i per tenir talent l'has de pagar bé, i perquè, a part del que parlàvem abans, de tenir un país segur, un país on puguis trobar una vivenda digna, correcta, bla, 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 una sanitat correcta, una justícia que funcioni ràpida i sigui àgil.
És que del que diu, parlant de salaris, l'altre dia mirava un reportatge, fàbrica d'una marca de cotxes a Eslovènia, un treballador sense tenir una qualificació extraordinària, o sigui, un treballador de base en aquesta fàbrica que fa assemblatges de cotxes, 1.400 euros al mes. Estem parlant d'Eslovènia. El nivell de vida d'Eslovènia, el cost de la vida, no és el mateix que aquí a Andorra. Jo la primera cosa que m'ha vingut al cap, dius, ostres, dius, tenim un salt molt bèstia a fer, dius, si comparem, diguem, professió, per dir-ho així.
Bueno, però això és la mà d'obra que tenim, és a dir, perquè ara els que et venen per un salari mínim i estan contents perquè a casa seva no el cobren, però quan necessites metges qualificats, quan necessites mestres, doncs per 1.400 euros no et vindran. I o els hi puges el sou, però no només el sou, sinó poden viure en un pis tranquils o no et vindran. I aquesta és l'Andorra que tenim ara, que no tenim metges quan s'estan jubilant metges, no tenim mestres perquè falten mestres a tot arreu, falten arquitectes, falten advocats i estan bé. Què fem? Bueno, el que heu de fer és condicions de vida, hem de ser competitius amb els països de l'entorn. I era una cosa que teníem sempre, que nosaltres sempre hem sigut molt competitius, per exemple, si comparem amb França no tant, però amb Espanya sempre hem sigut econòmicament molt més competitius. Ara ja no ho som.
Tu dius per atraure la massa...
Per atraure la massa de treballador, que vingui gent molt preparada, gent amb estudis suficients, ara no et vindran. Per les condicions, no només econòmiques. Nosaltres parlàvem de la reducció de la jornada. Ens deien, no, és que vosaltres no, la reducció de la jornada laboral és una manera també, encara que no sigui econòmica, de dir-li a la gent, pues, treballaràs 4 hores menys a la setmana i això també es farà que el teu nivell de vida o que la teva qualitat de vida sigui molt diferent i això també atrau gent que pugui venir, pues això, no, el que parlem ara, gent qualificada, gent amb estudis, que et pugui venir a fer aquestes professions que també necessitem. No tot és mà d'obra barata, pues, pel turisme, pel comerç, no, també cal aquesta mà d'obra més qualificada i ja l'estem perdent.
Del que dius, Pere, de la jornada laboral, bé, l'altre dia al SAS hi ha hagut doncs, un acord amb comitè d'empresa que en els anys que vindran tindran mitja hora menys cada dia d'activitat laboral. Bèlgica, per exemple, han passat a la setmana els 4 dies. El que passa és que potser nosaltres llatins o països llatins ja pensem de manera, mira, aquestos cobraran el mateix i es colpiaran, per dir-ho així, quan pots tenir la mateixa productivitat, segons la manera que enfoques la feina, dius en 4 dies o en una jornada de 7 hores i mitja que de 8.
Fixa't que al final, tu com a empresari, tu el que vols és el que estem parlant ara tota l'estona, una estabilitat, que la teva empresa tingui una seguretat amb els seus treballadors, que al final és la seva càrrega doncs econòmica més important. Vull dir, tu al final el que vols és tenir una sostenibilitat amb el temps.
I que la cosa funcioni i que hi hagi resultats.
I a vegades no pots buscar aquesta excel·lència per la via del salari, però la pots buscar per la via de les condicions.
Qualitat de vida.
Hi ha gent que paga el complement de la seguretat social amb els fons aquests d'assegurances, hi ha gent que fa vacances especials, vull dir, es fan cobertures pels fills, per si hi ha moltes maneres, no només és per la via directa del salari.
I després penso, i ho parlàvem fora de micros fa moments, és a dir, la societat canviarà molt, és a dir, ja no és una societat productiva de 8 hores. Moltes vegades pues, el treball que vindrà, a més ara amb la intel·ligència artificial...
No, i les serà, exacte, les pots fer des d'aquí també.
A part.
Fent una cervesa.
Exacte.
Que tinguis... No, però vull dir, pots atendre comercialment el teu client i a la millor estàs anant a recollir el nen a la guarderia.
Bueno, i que després hi ha una cosa que es diu treball per objectius i jo penso que hem d'anar cap aquí. És a dir, nosaltres, mentre la feina estigui... El que parlem ara fa un moment, mentre la feina estigui feta, és igual fer-la...
Ben feta,
exacte. És igual fer-ho amb 8 hores en un dia que fer-ho amb 6. Si la feina està feta i el resultat està...
Hi ha gent que ni amb 9 hores ho fa.
Exacte, bueno, però aquests que en facin més si volen, però vull dir que anirem cap aquí. Llavors, això de la reducció de la jornada laboral també és un dels objectius. Començar a veure que el treball no són 8 hores al despatx, estan allà, tu has fet la teva feina, em queden 2 hores, bueno, doncs estic aquí llegint els diaris o me'n vaig a fer el cigarro el que fumi. I no, doncs potser, si tu ho pots fer amb 6 hores, doncs potser seràs molt més productiu, també, no? Penso jo.
Aquí una reflexió de fons societal potser a acabar d'imprimir.
Nosaltres ho portarem, no ho aconseguirem abans, perquè deia ja ens ha dit que no, però nosaltres ho portarem, la reducció de la jornada laboral és una de les coses que portarem al programa electoral sense cap dubte.
Bueno, veurem aquests 2027 està res a la cantonada, perquè ja estem al 2026 mig, sí, a les portes, sí. O sigui que hi ha encara, diguem, camí per recórrer. Molt bé, Ara ho anava a dir. Albert Casalduro, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me una vegada més.
Un plaer tenir-te aquí. Pere Baró, moltes gràcies per la teva presència dintre l'agenda important que teniu.
Quan vulgueu, ja sabeu que aquí teniu un aliat i jo molt content de poder venir i poder xerrar amb vosaltres una estona, que també és un gust.
Molt bé, doncs moltes gràcies per vosaltres d'estar aquí i nosaltres ens acomiadem i ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. We'll be right back.